A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que molts de vostès deuen saber ja que el topònim d'Aigua Dols ve d'una surgència d'aigua dolça situat a l'extrem est, és a dir, a l'extrem més cap a Barcelona, cap a les costes de la platja de l'Aigua Dols. I, de fet, aquesta surgència, a vegades, quan surt molta, fins i tot, ha arribat a estendre's fins a la platja de Sant Sebastià, una aigua dolça que surt, diguem, del massís càrstic que tenim darrere nostre, que és el massís del Garraf, i que va per a mar. Diverses vegades hi ha hagut grups d'investigadors que s'han dedicat a estudiar aquesta aigua. I el darrer ha estat un grup del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya, que ha publicat a una revista científica titulada Science of Total Environment, és a dir, Ciència del Medi Ambient Total, per entendre'ns, precisament sobre els resultats d'aquesta investigació portada a terme darrerament. Parlem amb un dels investigadors, Marc Diego Feliu. Marc Diego Feliu, bon dia.
Hola, bon dia.
Què heu vingut o què heu venir a estudiar a la platja d'Aigua Dols?
Clar, com molt bé has explicat, nosaltres estudiem o estem interessats en estudiar el procés de com l'aigua dels aqüífers arriba al mar. I això és una recerca molt interessant, perquè aquest procés, més enllà de transportar aigua dels aqüífers costaners al mar, també transporta tot allò que està dissolt a l'aigua, és a dir, el que prové, per exemple, dels fertilitzants, els nutrients, contaminants, metalls pesants, tot allò que està en l'aigua dels aqüífers, quan aquesta es transfereix al mar, doncs és un aport de tots aquests elements del mar que juga un paper molt important en el desenvolupament dels ecosistemes costaners.
D'acord. Aquesta recerca, quan la veu portar a terme?
Aquesta recerca és del 2023, però portem des del 2018 fent un seguiment especialment de la platja d'Aigua Dols, però també del massís del Garraf i de tota la zona costanera del Garraf.
D'acord.
I que ja portem uns quants anys treballant aquí.
Aleshores, la pregunta és, per què Aigua Dols? Perquè, de fet, clar, la surgència en si és una surgència petita, o almenys visiblement és una surgència petita. De fet, si algú dels nostres oients avui ve a Aigua Dols, no trobarà aigua, perquè avui no, aquests dies no n'està sortint. Com és que heu triat aquesta?
Sí, efectivament. Aigua Dols és com tu bé deies, el propi topònim ja indica la presència d'aigua dolça. I quan és veritat que en certes èpoques de l'any, especialment després d'esdeveniments de precipitació, trobem a la sorra de la pròpia platja, trobem que està humida, que està mullada, i de fet, si escarbem una mica i la provéssim, la poguéssim tastar, és aigua completament dolça que ve de l'aquífer. Aquest fenomen no és rar, perquè passa a tot el litoral de totes les costes arreu del món. El que és curiós d'Aigua Dols és que es dona de manera localitzada, es dona a través de surgències submarines. I això és conseqüència del que explicaves prèviament, doncs, que el massís del Garraf és un massís càrstic. Això vol dir que és com una espècie de formatge gruyer, on, diguem que aquest massís, aquesta roca mare, està foradada per l'acció de l'erosió de l'aigua,
sí,
generant unes cavitats, i a través d'aquestes cavitats l'aigua flueix, i flueix de manera puntual, és a dir, quan la trobem a la platja, per exemple, en forma de descàrrega d'aigua subterrània, la trobem molt localitzada, doncs sempre està, per exemple, a la part est de la platja d'Aigua Dols, i altres llocs, per exemple, del territori, aquest procés, que també passa, la descàrrega aquesta d'aigua subterrània al mar, no és tan evident. No és tan evident perquè els aqüífers, en comptes de tenir aquesta característica de que estan foradats i on l'aigua, diguem que flueix a una velocitat relativament elevada, doncs a altres llocs això no passa, i diguem que el moviment de l'aigua és molt més pausat, i quan descarrega el procés ho fa des de diguem que és més invisible i més difícil de detectar.
D'acord.
Aleshores, Aigua Dols és molt interessant per això, perquè el procés és molt evident i tot i que hi ha surgències més grans, el fet de que estigui localitzat en una cala i tota la història que hi ha darrere, doncs que fins i tot el topònim indica doncs, la presència d'aquestes surgències, doncs és un bon laboratori, diguem, per provar i testejar mètodes per quantificar aquest procés de descàrrega.
Uh-huh. Ara anirem en els sistemes que heu utilitzat per avaluar-ho, però una miqueta, d'on ve aquesta aigua? Aquesta aigua ve del Garraf, però la tenim més o menys mapejada?
Sí, el massís del Garraf és difícil de mapejar precisament per l'heterogeneïtat. Uh-huh. L'heterogeneïtat, què vol dir? Que en comptes de ser un sistema que és molt homogeni, vol dir que tenim totes aquestes fractures i totes aquestes cavitats que moltes vegades no les tenim mapejades. El que tenim és el coneixement, per exemple, d'on hi ha coves, on hi ha alguna surgència submarina, que no sigui la d'aigua dolç, sinó que en tenim altres a tota la costa del Garraf. Però és cert que és un sistema difícil de caracteritzar precisament per la presència de totes aquestes coves. Uh-huh. L'aigua que arriba a aigua dolç és aquella aigua que recull l'aqüífer del massís del Garraf, que vol dir que és tota aquella aigua de la precipitació, del rec, de l'ús urbà, de l'ús industrial, que s'infiltra a l'aqüífer i després d'un cert temps de trànsit, no?, des de que s'infiltra fins que arriba a la platja, pues acaba descarregant.
Per tant, no podem fer un recorregut com si féssim el recorregut d'un riu.
No, és molt més complexa. Uh-huh. El podríem fer, evidentment, hi ha maneres d'estudiar l'origen de l'aigua i el camí que travessa, però és molt més complexa, precisament l'estudi de processos que passen al subsol té aquesta característica que és molt més complicat que entendre el funcionament, per exemple, d'un riu o d'aigües superficials en general.
Correcte. Hi ha algun tipus de dipòsit a sota el Garraf que pugui justificar que aquest aqüífer doncs, sigui més o menys perenne, encara que doncs, en períodes de més i de menys, però que pugui justificar una quantitat, una aportació d'aigua més o menys regular?
Sí. Bé, el que passa a l'aqüífer del Garraf és el que passa a qualsevol aqüífer costaner. Els aqüífers costaners són aquells que estan connectats al mar de manera hidràulica, de manera que l'aigua, diguem, de pluja o d'infiltració pot arribar al mar i l'aigua de mar alhora també s'infiltra dins d'aquests aqüífers. Uh-huh. Dic això perquè és molt important entendre que el que passa en els aqüífers costaners sempre és un equilibri entre la precipitació i tota la recàrrega, diguem, anual, que és tota aquesta aigua de pluja que s'infiltra, el rec, etcètera, etcètera, tots els inputs, i després també totes les sortides cap al mar, d'acord? I hi ha un equilibri dinàmic entre aigua de mar que s'infiltra dins de l'aqüífer, hi ha molts pous a la zona costanera que estan salinitzats perquè l'aigua de mar ha anat ficant-se cap a dins de terra, uh-huh. i això és un equilibri dinàmic entre aigua dolça i aigua salina. Però això passa a tot arreu, eh? Aquestes reserves d'aigua dolça estan al Maresme, estan al Garraf, estan a qualsevol lloc on hi hagi una interacció entre el continent i l'oceà.
Per això, històricament, a Sitges, com en molts altres indrets, hi havia pous i pous d'aigua dolça i dipòsits en cases, en finques particulars, que diguem
Correcte.
Que tenien un ompliment natural. No anaven d'aportació.
Exacte, sí, sí. Uh-huh. Bueno, de fet, els pous a les zones costaneres han sigut una de les principals fonts d'abastament d'aigua, uh-huh. que després, amb els anys, doncs, han sigut dominats més pels aports de rius i d'aigües superficials, però que històricament doncs, han sigut molt importants precisament per l'abastament.
Tornem a aigua dolç. Aquesta aigua que surt... aigua dolç, com és? És aigua bona? És aigua que podríem considerar aigua de l'aixeta? És aigua que, ui, si la veiem allò, posar un got no seria bo? Com és aquesta aigua que trobem?
Jo no la veuria.
Vale.
Però bàsicament perquè és un cop arriba al mar aquesta aigua, diguem que tot allò que contingui, no? L'aigua, evidentment, no és només... aigua, sinó que també transporta tots aquests soluts que poden ser contaminants, poden ser metalls pesants i poden ser nutrients. Doncs tot això depèn del recorregut que hagi fet l'aigua prèviament a produir-se aquesta descàrrega. Aleshores, què vol dir? Que si l'aqüífer, per exemple, ha tingut un punt de contaminació, en el cas del Garraf, per exemple, els lixiviats del propi abocador, no? Que poden anar a parar a l'aqüífer i contaminar les aigües. Quan aquestes emergeixen, sigui a una font submarina o una font superficial, evidentment han de passar certs controls. Aleshores, aquestes aigües que descarreguen, nosaltres de moment el que hem fet és caracteritzar-les a nivell de nutrients, no? I sí que hem vist que és un aport, o que poden ser un aport molt important, de nitrat per l'ecosistema. Ara bé, estem fent més investigacions per veure no només els nutrients, que això és molt important pels ecosistemes costaners, sinó també quin tipus de contaminants tenen, quin tipus de microbiota també hi ha present a les aigües subterrànies, per intentar caracteritzar-les des d'una perspectiva més geoquímica o biogeoquímica, si volguéssim dir.
Però estem parlant d'un volum prou important perquè aquesta aportació resulti, doncs, afecti a l'ecosistema?
Sí, molt. Però això no és només una característica d'Equador, és una característica del Mediterrani. Uh-huh. És important entendre que el Mediterrani és un mar oligotròfic, d'acord?
Això sí que ho hauràs d'explicar.
Sí, oligotròfic vol dir que és un mar que té pocs nutrients.
D'acord?
Per això mateix, quan ens imaginem una cala del Mediterrani, moltes vegades ens imaginem aquestes aigües completament transparents. Aquesta transparència és perquè hi ha pocs bitxos, d'acord? Per dir-ho així, de manera col·loquial. Hi ha poca alga que creixi. Si tinguéssim un excés, per exemple, de nutrients, el que tindríem és una aigua completament verda, que segurament l'hem vist algun lloc, no? Alguna llacuna costanera, algun llac, fins i tot, o algun riu, quan hi ha aigua estancada i hi ha un excés de nutrients, el que veiem és, en comptes d'una aigua completament transparent, el que veiem és una aigua que està de color verd i molt poblada per animals. Uh-huh. Aleshores, dit això, doncs al Mediterrani li falten nutrients, per dir-ho d'alguna manera, és pobre en nutrients. I quins són els aports principals de nutrients del mar? Doncs per un costat els rius i per un altre costat la deposició atmosfèrica, és a dir, tota la pols que s'arrossega des del continent al mar. Uh-huh. En el cas dels rius, al Mediterrani, no tenim rius molt, de molt cabal, ni que siguin molt importants. Pensem, per exemple, en la costa catalana, tenim el Llobregat, tenim el Besòs, tenim el riu Ebre, també. Però aquestes descàrregues, aquestes entrades de nutrients a través dels rius, són molt puntuals. Doncs és a la desembocadura del riu Ebre, a la desembocadura del Llobregat, etc. Però després, tota la resta de costa, les entrades predominants de nutrients es transporten a través de les aigües subterrànies. Per tant, quan deies, és important aquest cabal d'aigua per als ecosistemes costaners? Sí, moltíssim, perquè és l'aport principal i gairebé l'únic de nutrients que poden tenir els animals que viuen precisament en les zones costaneres on no hi ha rius importants.
Per tant, hem d'entendre que allà on hi hagi una surgència d'aigua dolça, submarina o superficial, hi haurà més vida, més biodiversitat, més fauna.
Pot passar que hi hagi més biodiversitat, pot passar que n'hi hagi menys. És a dir, aquest procés és un procés natural i per tant, ajuda a ser el sostén de molts ecosistemes costaners. Quan aquest procés natural, la descàrrega d'aquesta aigua subterrània, d'alguna manera està modificada per activitats antròpiques, activitats industrials, l'agricultura, doncs el que tenim és que es contaminen les aigües subterrànies i aquestes van a parar al mar i en comptes de ser un sostén per l'ecosistema el que poden fer és degradar-lo fins al punt de que arribi a estar en un estat crític, no? I això, per exemple, tenim el cas que és molt important o molt evident del Mar Menor, que és una llacuna costanera aquí a Espanya, de les més importants del Mediterrani, i que degut a aquestes entrades puntuals d'aigua subterrània, doncs s'han produït diferents esdeveniments d'eutrofització, que vol dir, bàsicament, que l'ecosistema es va degradant fins a produir fins i tot la mort massiva de peixos.
D'acord.
No? Llavors és un procés que pot ser bo o pot ser dolent en funció de la intervenció humana.
Anava a dir dolent probablement també, aquí mateix al Garraf tenim la falconera, que durant molts anys ha recollit com una esponja als lixiviats que sortien precisament de l'abocador del que parlàvem abans, i que doncs han llançat tota aquesta contaminació a sota de la paret de la Falconera, al costat del poble de Garraf. Sí. Sí, seria sí. Això, no?
Correcte. L'impacte que puguin tenir aquests contaminants sobre el medi costaner es desconeix encara, i és un dels objectius que nosaltres tenim. Ara mateix tenim diferents projectes d'investigació que aborden també d'una manera, des d'una perspectiva regional, tot el massís del Garraf, i la idea és veure precisament quina connectivitat hi ha entre les aigües que descarreguen al mar i l'abocador, i veure quins contaminants són els que transporten, perquè evidentment doncs podem estar parlant de contaminants que provinguin de la indústria, de la farmàcia, de qualsevol producte o derivat de l'activitat antròpica.
Heu detectat aquests contaminants a l'aigua que surt d'Aigua Dols?
De moment no, de moment no, però estem en procés de... De moment no, vull dir que no tenim resultats ferms encara per sostenir que hi hagi una contaminació. No obstant això, és el que estem avaluant amb les darreres campanyes de camp que hem fet. Doncs l'objectiu era precisament identificar això, veure quina composició tenia l'aigua en relació a diversos contaminants emergents que són preocupants per la salut de l'ecosistema i de les persones.
No t'ho he preguntat encara, Marc, quanta aigua surt a la surgència? De mitjana, més o menys, si es pot avaluar?
És difícil de dir, sobretot l'Aigua Dols, hem de pensar que no és una sola surgència. És a dir, quan visites la platja tu veus que hi ha una surgència que està emergida a la platja i allí s'identifica com l'aigua brolla directament de l'aqüífer, però després tota la platja que està submergida sota el mar, hi ha una quantitat de surgències doncs molt, molt importants. Que hem sigut capaços de detectar algunes d'elles i algunes d'altres no.
D'acord, és a dir, si se'n retirés l'aigua, per entendre'ns, veuríem molts més punts de brolla de l'aigua.
Sí, exacte. Sí, sí, si el nivell del mar baixés, sí, el que veuríem és que això que tenim a la platja ho tenim a moltes altres zones, sí.
D'acord. I ja posats a preguntar, a l'altre costat del port d'Aigua Dols, a la platja de Sant Sebastià, quan a vegades sí, també allà apareix aigua dolça, també sí, apareix una surgència, probablement deu estar connectada amb aquesta mateixa?
Sí, segurament són diferents camins, no? És per tornar a enfatitzar l'analogia amb el gruyer, no? Doncs l'aigua intenta seguir el camí més fàcil i més directe, no? I quan, per exemple, tenim esdeveniments de precipitació extrema, el que fa l'aigua és intentar buscar vies noves per arribar al mar, perquè l'aigua viatja viatja per gradient d'alçada, no? Doncs el que fa és empujar l'aigua de mar, intentar descarregar per on pot el mar. Aleshores, quan hi ha molta precipitació i pugen els nivells de l'aqüífer de l'aigua subterrània, busca noves vies, i una d'elles pot ser la platja de Sant Sebastià, per exemple.
D'acord, és a dir que és possible que hi hagi
una... És part del mateix sistema.
És el que preguntàvem. Quan a l'estudi feu referència a les fonts submarines, us referiu precisament a això, no? És a dir, que aquestes surgències que apareixen a sota el mar i que l'aigua de les quals s'acaba barrejant, evidentment, amb l'aigua salina del mar, del Mediterrani.
Efectivament, sí, sí. A vegades es barreja prèviament abans de que es produeixi la descàrrega, és a dir, abans que l'aigua surti de l'aqüífer.
Quan s'ha infiltrat, entenem clar, quan s'ha infiltrat, aleshores es barreja abans, oi?
Exacte, sí.
I si no...
I si no, diguem que hi ha surgències, i això sí que està molt estudiat, arreu del Mediterrani hi ha surgències que tenen una magnitud, no és el cas d'Aigua Dols, però són d'una magnitud tan important que l'aigua brolla amb tanta força sota el mar que el que es crea és com una espècie de elevació, o sigui, mirant, si veiessis la superfície del mar, doncs veuríem una elevació d'aigua que surt del fons del mar i que és completament dolça. Aquesta es barreja, però un cop ja s'ha produït la descàrrega.
D'acord. Com heu portat a terme aquesta investigació? Hem llegit que per una banda heu utilitzat aparells de mesura directament sobre l'aigua que brollava, però també un altre tipus d'aparells que evidentment miren a sota de la superfície.
Sí, efectivament, sí. Hem utilitzat dues tècniques que no són novedoses utilitzar-les per separat, però que conjuntament donen molta informació. Un és l'únic mètode de mesura directa de descàrrega d'aigua subterrània, que són unes càmeres bentòniques o infiltròmetres. Això bàsicament són uns cilindres que es col·loquen al fons del mar i que el que fan és recollir tota aquella aigua que descarrega. Ho recullen perquè aquest cilindre, us heu d'imaginar com un bidó, per exemple, per emmagatzematge d'oli, tallat per la meitat, una de les dues bandes, diguem, que està oberta, que és la que es clava al sediment, a la sorra de la platja, i té un port de sortida a la part superficial que connecta amb una bossa. Jo sé que és una mica difícil d'imaginar-s'ho, però el que fa bàsicament és que tota l'aigua que travessa, que va parar des de l'aqüífer a l'aigua superficial, a l'aigua de mar, la recull a través d'aquest port i dins de la bossa. Per tant, el que mesurem és un canvi de volum a la bossa en funció del temps. D'acord? Som capaços de recollir directament l'aigua que descarrega, que això és relativament difícil sense tenir aquest aparell. I després d'això ho barregem amb una altra tècnica, que és una tècnica geofísica. Geofísica vol dir que el que fa, o el que fem, és col·locar uns elèctrodes, és un cable molt, molt, molt llarg, que el que fa és enviar electricitat a través de la sorra de platja. I l'electricitat ens serveix per mesurar diferències en la composició de l'aigua que s'atura o que empena els forats entre la sorra de platja. D'acord? Aleshores, aigua salina condueix millor l'electricitat. No? Aigua que té sals dissoltes, per exemple l'aigua de mar, és millor conductora de l'electricitat que l'aigua dolça. Aigua que pràcticament no té sals dissoltes condueix molt, molt malament l'electricitat. I amb aquestes diferències de com de bé o malament condueix l'electricitat l'aigua, podem identificar zones d'aigua dolça i zones d'aigua salada. I, per tant, la presència d'aquestes surgències submarines.
D'acord. És a dir, que les heu identificat simplement sabent la quantitat, diguem, de sal que hi ha en determinats punts de la platja, per veure si podeu identificar aquestes surgències submarines.
Correcte, sí. Us heu de fer la idea, per exemple, que a 40 metres de la surgència que tenim a la platja, la surgència emergida, quan mesures la salinitat de l'aigua subterrània en aquest punt, o sigui, 40 metres dins del mar, d'acord, tens més o menys un metre de columna d'aigua per sobre, mesurem salinitat de gairebé d'aigua que pugui sortir per l'aixeta. O sigui, que tu la provaries i no notaries que és aigua que és aigua de mar.
Clar, seria aigua dolça, evidentment.
Aigua dolça, sí.
Correcte, com el seu nom diu. Us han sorprès aquests resultats o ja esperàveu trobar el que heu trobat?
Jo crec que a mi m'ha sorprès molt el fet, lo heterogeni que és el sistema. L'heterogeni vol dir lo diferent, diguem que a nivell de processos que es donen o que succeeixen alhora a aigua dolç, és molt interessant. No? Perquè tenim algunes zones on bàsicament veiem que aigua de mar recircula, per exemple, a la zona d'onatge, no? A la zona on trenquen les onades, veiem aigua de mar que recircula a través dels sediments i torna a descarregar el mar, però també veiem zones on tenim aquestes surgències submarines que són molt importants, i després tenim altres zones on el que veiem és una descàrrega però que no d'aigua dolça, però que no està associada a una surgència submarina, sinó que passa d'una manera molt més homogènia, d'acord? És a dir, en comptes de ser una surgència puntual i molt localitzada, abasta una zona molt més gran. I aquesta disparitat de processos en una zona tan, tan, tan petita és molt interessant.
D'acord.
Molt interessant per entendre com funciona el procés de descàrrega en general.
És a dir, que quan ens anem a banyar a aigua dolç, allò que pensàvem menys Servidor ho pensava, que bé, que hi havia de tant en tant doncs, aquella petita surgència que enviava aigua dolça. No, no, és que bona part de l'aigua està infiltrada per aigües dolces que li venen també de sota, oi? Seria,
correcte, sí.
Seria això, és a dir, que tenim molta més aigua dolça de la que surt en aquella petita surgència que sí que és visible.
Molta, i de fet això passa tot l'any. La magnitud és diferent, no? Uh-huh. Després d'esdeveniments de precipitació és molt evident, però això ho tenim tot l'any. Aquest procés passa tot l'any.
És a dir, encara que hem dit ara, per exemple, si vostès van avui allà, veuran que està tot sec, perquè ho hem comprovat.
Sí.
Però això no vol dir que no estigui sortint. Està sortint dintre de l'aigua, dintre del mar.
Exacte, això està sortint a altres llocs. De fet, convido, després d'això sempre amb molta cura, convido la gent a visitar la platja d'Aigua Dols i si van amb compte, la zona on està la surgència, no sé si segurament, si vostè ho ha visitat algun cop, pot ficar fins i tot el peu dins de la surgència. Sembla que et succioni una mica, no? I de fet, a vegades ho tanca l'Ajuntament de Sitges per evitar que els nens s'hi fiquin, perquè pot arribar a ser perillós, no? Aquesta, al ficar-se dins del clot que genera la mateixa surgència. Doncs això que passa a la platja emergida, si camines una mica mar endins, però res, 10-15 metres, hi ha zones on t'enfonses una mica. I allò és també una surgència d'aquestes submarines. Aleshores, si algú que ens està escoltant vol explorar la zona sempre amb precaució, doncs és anar donant voltes per la platja submergida i veure els punts on t'enfonses una miqueta, doncs que són característics d'aquesta descàrrega d'aigua dolça.
Marc, quan veu fer la investigació exactament? En quin marge temporal? És a dir, a quins mesos? Estava la platja oberta quan ho veu fer?
La platja estava oberta, sí. Hem fet diverses campanyes, hem fet campanyes al juliol i hem fet campanyes també al febrer, i el pròxim juliol tornem a fer una campanya important. O sigui, intentem recollir també les variacions estacionals del propi procés, com varia estacionalment.
Anava a dir, i què us diu la gent? Perquè, clar, veu allà uns investigadors que, evidentment, entenc que no aneu amb la gandula, sinó que esteu allà amb tots els aparells que deuen ser, diguem, cridaners, oi?
Sí.
Què us diuen els banyistes quan us veuen o els usuaris de la platja?
Doncs nosaltres hem treballat a molts llocs i és molt agraït quan vas a treballar a algun lloc on la gent realment està preocupada per l'estat de l'aigua, no? Hi ha molta diferència quan vas, per exemple, a un lloc molt turístic i una mica més despersonalitzat, i en canvi aquí a Aigua Dolça hi ha molta gent local que surt cada dia, cada matí a fer el seu passeig, que es fiquen a l'aigua fins i tot a l'hivern, i són gent molt agraïda que no només ens pregunta pels aparells i pel que estem fent, sinó que també són una font d'informació, que no són fonts d'informació científica, però que per nosaltres és vital, perquè ens expliquen coses de com estava la platja fa 10, fa 20, fa 30 anys, i ens dona molta informació del sistema, que després, evidentment, no la podem redactar i posar en un article científic, però que a nosaltres ens serveix per entendre-ho molt millor. Llavors estem molt agraïts amb la gent que evidentment sempre ve a preguntar, però que també dona molta informació del lloc.
T'estem fent aquesta trucada també perquè, com hem comentat al principi de la conversa, heu publicat els resultats, diguem, d'aquest, o preliminars d'aquest treball en una revista científica internacional, oi?
Sí, correcte.
Sou un grup d'investigadors, a més la llista, tu l'encapçales, però realment la llista de persones que signen l'article és llarga. Anava a dir, com ho podem contextualitzar això? És a dir, envieu aquest article es publica, aquest article aleshores permet ser referència en altres articles, això és el camí per continuar fent investigació, com contextualitzem aquest article en el marc de la investigació?
Clar, l'article, sí, és el primer que el nostre grup publica en una revista científica de l'impacte a Aigua Dolça. Hem publicat moltes altres publicacions d'altres llocs del territori, però aquest és el primer a Aigua Dolça. I és una de les revistes científiques més potents en l'àmbit de les ciències mediambientals.
D'acord.
És a dir, cada revista té uns índexs en funció de la qualitat de les investigacions que publiquen, i Science of the Total Environment és una de les revistes importants. I això que comentaves de la quantitat d'autors, doncs principalment és perquè la recerca que fem és multidisciplinària, i per tant necessitem els coneixements de gent que té expertesa en diferents àmbits. Doncs, per exemple, que siguin hidrogeòlegs, que entenguin com funciona el massís del Garraf. Necessitem també oceanògrafs per entendre com funciona l'aigua de mar un cop aquesta aigua subterrània ha descarregat. I també necessitem geoquímics, biòlegs i un conjunt de gent amb diferent expertesa per poder entendre exactament què és el que està passant a Aigua Dolça.
Per tant, l'equip és pluridisciplinar, però també l'equip és internacional, perquè hi ha noms de fora.
Sí, nosaltres sempre intentem col·laborar amb investigadors de fora. De fet, un dels projectes de recerca que s'han demanat és un projecte europeu, és un Water for All, que es diu. És un projecte europeu que financia parcialment les investigacions que fem a Aigua Dolça. Uh-huh. I en el marc d'aquest projecte, doncs, diguem que està format per un consorci d'universitats europees, i evidentment vindran molts dels investigadors de diferents experteses i de diferents nacionalitats vindran a treballar també al Garraf.
D'acord. Com ha de continuar aquesta investigació? Has comentat que de cara a aquest estiu teniu previst una nova campanya. Quin és el camí hipotètic que ha de seguir aquesta investigació i a on voleu arribar?
Sí, doncs amb dues vies principals. Ara mateix, aquest primer article, el que hem comentat, ens ha servit molt per entendre el model conceptual de com es produeix la descàrrega d'aigua dolç, és a dir, quines són les vies d'entrada d'aigua a la cala, i ens serveix com a nivell contextual. Ara el que faria falta és entendre què és el que transporta aquesta aigua, és a dir, preguntar-nos quins són els compostos que descarreguen i en quina quantitat descarreguen al mar i quin impacte poden tenir sobre l'ecosistema, i un cop haguem entès això a la cala d'aigua dolç, el que és important és anar una mica més enllà, és a dir, intentar entendre aquest procés no només a nivell local, sinó entendre-ho a nivell regional, és a dir, fer campanyes que permetin quantificar la descàrrega d'aigua subterrània a tot el litoral del Garraf.
D'acord.
Llavors aquest seria el doble objectiu.
És a dir, l'aigua dolç aquí seria un exemple de com pot funcionar aquesta dinàmica d'intercanvi d'aigües dolces cap a l'aigua marina.
Sí, exacte.
D'acord. Doncs, com a mínim, agraïm sobretot a Marc Diego Feliu, perquè ha mirat de ser molt didàctic, perquè al final aquí, anava a dir, l'article des del punt de vista d'un profà és bastant dens.
I... ja m'ho imagino, ja.
I per tant, doncs, com a mínim, doncs intentar aclarir aquesta tasca que més d'un de vostès probablement ha vist d'un grup d'investigadors que doncs, periòdicament es reuneixen allà a la surgència de la cala de l'aigua dolç o de la platja de l'aigua dolç, doncs per investigar. Doncs bé, l'objectiu és aquest, és intentar entendre d'on ve aquesta aigua, no tant d'on ve, sinó què porta i per on surt i com doncs, aquests nutrients ajuden afavoreixen, millor dit, la biodiversitat a la zona costanera. De fet, bé, una última pregunta. Vosaltres sou un equip de la UPC.
Sí.
I aquí havia estudiat un equip de la Universitat Autònoma de Barcelona, també.
Sí, efectivament.
Que vosaltres també el citeu en l'estudi. És a dir, que aquí hi ha hagut tasques de diverses universitats catalanes estudiant en el mateix indret.
Sí, de fet, per contextualitzar, jo treballava prèviament a la Universitat Autònoma quan vam començar a fer aquests treballs.
D'acord.
De fet, hi ha un cartell a la platja d'Aigua Dolç on explica una mica aquestes descàrregues d'aigua submarina. I aquest cartell es va fer des de la Universitat Autònoma.
D'acord.
I no només és la Politècnica i la Universitat Autònoma, sinó que hi ha gent treballant des de la Universitat de Barcelona també i des de l'Institut de Ciències del Mar, que és un institut molt potent en recerca marina, que està també a Barcelona. Uh-huh. Aleshores, diguem que som un grup bastant... format per gent de diferents universitats i que això també aporta molt perquè podem pensar en mètodes diferents i en maneres diferents de pensar també, que és molt interessant.
Correcte, i això també destaca la importància de centrar-se en aquest indret, doncs, perquè serveix probablement molt des de l'àmbit científic per poder explicar processos més generals.
Exacte.
Marc Diego Feliu, moltíssimes gràcies del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de l'UPC, sobretot pel didactisme, oi? I bona investigació, i esperem, doncs, bueno, quan la investigació continuï, si us sembla bé, doncs podem tornar-ne a parlar.
I tant, moltes gràcies a vosaltres, i també m'agradaria donar les gràcies a l'Ajuntament de Sitges, que sempre ens ha facilitat moltíssim els treballs a la cala d'Aigua Dolç, i a tota la gent, doncs, el que comentàvem, tota la gent que viu a Aigua Dolç, que s'estima Aigua Dolç i que sobretot quan té interès, doncs ve i ens ajuda moltíssim. Així que moltes gràcies i res, tornarem a parlar aviat, esperem.
Doncs tornarem a parlar i queda dit l'agraïment. Moltes gràcies i fins
aviat.
Perfecte.
Vinga.